la fórmula musical.
Són les 6. Molt bona tarda. Us parla novament Ignasi Miranda. Artur Mas ha començat aquest matí la roda de converses per seguir endavant amb el procés sobiranista després del 9-N. Primer s'ha reunit amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, i després amb el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta. Junqueras ha assegurat que hi ha hagut clima d'entesa i ha mostrat sintonia per fer passes a seguir endavant després de la jornada participativa de diumenge passat, tot i que ha aclarit que no comparteix la llista única de cara a unes hipotètiques properes eleccions. Sobre la trobada amb Iceta, el líder socialista ha aclarit també que no s'estan negociant un suport als pressupostos per part del PSC. Canviem de qüestió. El Tribunal Suprem ha obert una causa contra els expresidents socialistes de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez i José Antonio Griñán, en relació amb el cas dels eros fraudulents. Amb un informe favorable de la Fiscalia, la Sala Penal ha decidit incloure en la mateixa causa tres exconsellers, que són José Antonio Viera i Gaspar Zarrías. I les víctimes mortals per accident de trànsit a Catalunya han disminuït d'un 13% en relació amb el 2013 i queden en 120 persones, segons dades aportades avui pel conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Juntament amb Joan Josep Isern, director del Servei Català de Trànsit, el conseller ha ofert les dades de sinistralitat d'aquests últims 10 mesos i mig. S'ha considerat que encara no són prou positives, tot i el descens de 772 ferits a 711. I també us expliquem que s'ha acabat sense cap detenció l'escorcoll que ha fet avui la Guàrdia Civil a l'Ajuntament del Picat, al Segrià, dins una investigació sobre presumptes pagaments i contractacions irregulars encapçalats per Pau Cabré, de Convergència i Unió, però encara no se sap si només l'acusació anirà contra ell. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Continuem a Fórmula Estel. D'aquí a uns minuts, després del primer bloc musical, comencem el programa Vademecum.
Fórmula Estel. Ignasi Miranda.
Cada dia de dilluns a divendres a 8:45 del matí, dins de la Fórmula Estel, totes les ofertes, tots els descomptes, els preus especials i les sorpreses de l'aniversari Hipercor. Un aniversari ple de bones notícies. Recorda-ho, de dilluns a divendres a 8:45 del matí, l'aniversari Hipercor a la Fórmula Estel.
El lado bueno de la vida.
Sagrado Corazón de Jesús posa en marxa una nova associació a Bolívia per la creació d'un centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la comunitat pobra de Ribera Alta. Però per fer-ho realitat, et necessitem a tu. Qualsevol donació serà benvinguda. Truca'ns i posa-hi el teu granet de sorra. 602 02 11 87. 602 02 11 87. Així, la bona acció del Sagrado Corazón de Jesús serà també la teva. 602 02 11 87.
Hola, sóc en Joan Pera. Hola a tota la gent de Ràdio Estel. El 27 de novembre ho tinc a l'agenda i jo també seré al sopar de Ràdio Estel. Potser arribo una mica tard, qüestions de feina, però esteu segurs que hi seré.
El proper 27 de novembre tots farem 20 anys amb Ràdio Estel i 35 amb Catalunya Cristiana. T'esperem per celebrar-ho a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 27 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70, 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine!
Plusvàlua, el teu programa sobre economia en valors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I aquest dijous parlarem sobre l'habitatge. Quina és la situació després de la crisi econòmica? En parlarem aquí, el dijous vinent, de 8 a 9 del vespre.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Dóna'm les mans, jo et dono el cor. Volem més lluny del mar i el cel. ens tanqui els ulls, no tinguis por. Encendrem un altre foc, inventarem. Aixeca el vent com l'escuma dels dies tan lliures abans no acabi el temps seguint la llum dels dies tan lliures haurem de ser
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
Hem començat aquesta nova hora després de l'espai Estem amb tu, escoltant l'escuma dels dies amb Gerard Quintana. I ara, durant la propera mitja hora, amb tots vosaltres, el programa de salut Vademecum.
Ràdio Estel, Vademecum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
L'envelliment saludable és una de les prioritats de l'Organització Mundial de la Salut aquesta setmana. Augmentar l'esperança de vida ha estat un dels principals objectius en la història de la medicina. La humanitat ha aconseguit, paulatinament, superar els llindars d'edat. Mentre fa tan sols unes dècades vivíem poc més de 55 anys de mitja, avui, en un gran número de països del primer món, l'esperança de vida ja és superior als 80 anys. El problema és quan l'envelliment arriba sense salut. L'Organització Mundial de la Salut ha demanat aquesta setmana als governs del món que afrontin l'envelliment de la població per garantir la qualitat de vida de la gent gran. Però de què depèn envellir bé? Segons la ciència, la genètica només ens condiciona en un 25%. L'altre 75% de la nostra salut ve determinada per l'acumulació del nostre estil de vida al llarg dels anys. Al Vademecum ja n'hem parlat moltes vegades sobre com envellir bé. La salut en aquest programa és el més important. Però sabem que una vida plena no només depèn de menjar sa, de no fumar o de dormir 8 hores al dia. Una vida sana consisteix també a ser noble amb un mateix, compartir la vida amb qui més estimes i, en definitiva, ser feliç. Perquè quin sentit té viure tants anys si no podem compartir la vida amb qui desitgem? I és que la salut es mesura també, creiem, des del Vademecum, per la felicitat. I en això la medicina no ens pot ajudar massa. Tornant al tema que ens ocupa, l'envelliment de la població està en el punt de mira aquesta setmana perquè la revista The Lancet ha publicat un especial sobre la salut de la gent gran. Destaca tristament que en alguns països europeus el 50% de les dones de més de 65 anys viuen soles. I la soledat sí que afecta seriosament a la nostra salut. Amb cada vegada més esperança de vida, la humanitat es planteja nous reptes en termes de salut. En alguns països, com és el cas d'Espanya, aviat hi haurà més gent de 65 anys que menors de 5 anys. Mai a la història, segons adverteix l'OMS, havia passat una cosa semblant. La piràmide de la població està canviant per l'elevat descens de la natalitat i l'augment creixent de la longevitat. Ara, el repte en salut és atendre de manera eficient a tota aquesta població. Una població que porta implícit en la majoria dels casos el tractament de malalties cròniques associades a l'edat. I sembla que, si no es fan canvis urgents, això serà econòmicament insuportable. Hi haurà prou recursos per atendre tota aquesta gent gran? Ha arribat l'hora de prendre mesures sanitàries a nivell social. Els polítics hauran de reflexionar i ser valents, i fer reformes en el sistema de salut i l'atenció social. Construir més clíniques, residències hospitalàries, la implantació de noves tecnologies, la promoció dels hàbits en autosalut és... Creiem la millor inversió en salut pública, difondre des de petits informació i educació de qualitat sobre salut. Bona tarda, són les 6 i 11 minuts i estem en directe a Ràdio Hostel per començar el Vademecum, el vostre programa de salut. I anem a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana amb l'Ignasi Miranda. Parlarem, entre d'altres temes, del síndrome de Hikikomori, una malaltia que porta el malalt a aïllar-se de la societat de manera extrema. Tenen la pell molt pàl·lida perquè no els toca mai el sol, no es comuniquen verbalment i no volen sortir de la seva habitació durant anys. Semblava un problema fincat al Japó, però la realitat és que estan augmentant els casos a Europa i a Espanya ja pateixen aquest síndrome 164 persones. I tornem al tema amb el que hem començat el programa d'avui, la longevitat i la salut de la gent gran. I és inevitable parlar en aquest àmbit de demència. La demència és la pèrdua progressiva de les funcions cognitives, tals com la memòria, el llenguatge, l'atenció o la resolució de problemes. A Espanya es calcula que hi ha més d'un milió de persones que pateixen demència i la majoria estan sense diagnosticar. La més freqüent és l'Alzheimer. Com identificar una demència? Com ho afronta la família? Quins tractaments existeixen avui en dia? En parlarem amb la psicòloga clínica Teresa Cendra, responsable de teràpies del Centre Denken. I per últim analitzarem un llibre de salut que ens presenta l'editora Míriam Malagrida, un llibre que parla de la demència, però ho fa des de l'altra banda i des d'un punt de vista diferent. Diario de un cuidador, de Pablo Abarredo, un llibre que podria considerar-se una guia per a aquelles persones que es troben amb la difícil situació en la que un familiar, ja sigui el pare, la mare o el germà, és diagnosticat d'Alzheimer. En primera persona, l'autor ens explica la seva experiència durant 5 anys cuidant de la seva mare malalta i ens dona les claus per cuidar a qui més estimem. Benvinguts al Vademecum.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
Té problemes de memòria? Vol millorar les seves facultats? Vol potenciar-les? El seu fill té alteracions en la conducta? Al Centre Denken del carrer Balmes de Barcelona som especialistes en tractament cognitiu personalitzat. Treballem per mantenir i optimitzar les capacitats mentals de les persones per evitar o compensar la pèrdua de funcionalitats i millorar la seva qualitat de vida i relacions. Som especialistes en la detecció, la prevenció i la rehabilitació del deteriorament cognitiu en totes les seves fases. Visiti'ns a www.centrodenken.com o truqui'ns al 93 547 71 80. Denken, la nostra experiència al seu costat.
InfoSalut, al Vademecum, ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i avui ho farem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
Gent que es tanca a casa i no vol sortir ni tenir cap contacte amb l'exterior. L'aïllament social es converteix en patològic quan supera els 6 mesos. La síndrome de Hikikomori, que condueix a l'aïllament, era una patologia fins ara lligada a la cultura japonesa. Es coneixien casos terribles d'adolescents japonesos que es tancaven a la seva habitació i no sortien durant anys, negant-se a estudiar ni a relacionar-se amb ningú. Ara, un estudi de l'Hospital del Mar de Barcelona confirma que la síndrome de Hikikomori, està present també a Espanya i segueix creixent per Europa. Han estudiat 164 casos a Espanya i preveuen que n'hi ha molts més sense diagnosticar. Es tracta d'un fenomen psicopatològic en què les persones afectades es retiren completament de la societat i es tanquen a casa seva per evitar qualsevol compromís social. Ni amics, ni família, ni feina, ni res de res. El cas més extrem a Espanya ha estat el d'un pacient que va estar 30 anys aïllat socialment.
Els psiquiatres han avisat que aquest fenomen s'ha subestimat a Espanya per la dificultat d'accedir a aquestes persones i per la manca d'equips especialistes a domicili, i han alertat que és un important problema de salut que segueix creixent. Els neuropsiquiatres de l'Hospital del Mar s'han adonat que la majoria d'afectats de la síndrome de Hikikomori pateixen també altres patologies, com ara trastorns psicòtics, ansietat o trastorns afectius. La conclusió és que estem davant d'un diagnòstic en ell mateix, sinó més aviat davant d'una síndrome greu associada a múltiples trastorns mentals. En els casos de més de 2 anys d'aïllament, el tractament escollit pels professionals per tractar la síndrome és l'ingrés hospitalari. L'estudi també ha demostrat una possible relació hereditària, ja que 6 de cada 10 casos de malalts de Hikikomori tenien un cas semblant a la família.
I passem a parlar de la inestabilitat laboral dels metges, que ha estat notícia aquesta setmana. Quasi la meitat dels metges que treballen en la sanitat pública espanyola són interins i viuen amb contractes temporals de poca duració que, amb una mica de sort, poden anar encadenant. Amb aquesta situació no tenen dret a baixes laborals, vacances reals o pagues extra. Professionals i sindicats es queixen de l'atur, però sobretot denuncien la precarietat i l'inestabilitat com a principals problemes de la professió mèdica. Ho ha posat de manifest aquesta setmana un estudi de l'Organització Mèdica Col·legial. L'altra cara de la moneda són els pacients, a qui aquesta situació també els afecta. Es troben amb una desfilada de cares que dificulta el seguiment de l'evolució de la malaltia.
La irrupció dels nous medicaments antivirals per a l'hepatitis C porta mesos revolucionant el tractament d'aquesta malaltia. Aquesta setmana la notícia ha estat un nou estudi que demostra que una combinació determinada d'antivirals aconsegueix el guariment del 97% de pacients transplantats hepàtics. La investigació, liderada pel cap d'hepatitis de l'Hospital Clínic, Xavier Forns, demostra que l'avenç és interessant perquè la teràpia és segura i eficaç, sense gairebé efectes secundaris. Però què està passant amb tants fàrmacs contra l'hepatitis C? El problema és el preu dels tractaments, tal i com han denunciat diverses associacions de malalts. Múltiples notícies de tractaments i promeses de guariment que, de moment, estan pendents d'aprovació o són inaccessibles per les altes factures.
I les últimes dades que ens dona l'Organització Mundial de la Salut sobre l'Ebola són desesperants. Els morts per Ebola superen ja les 5.000 persones. El número de contagiats pel virus a l'Àfrica Occidental supera els 14.000 en 8 països. Mentrestant, aquí a Espanya, les notícies sobre l'Ebola van en una altra direcció. Aquesta setmana, l'auxiliar Teresa Romero, que va superar el virus, ha sol·licitat una indemnització de 150.000 euros al conseller de Sanitat, Javier Rodríguez, per atemptar el seu honor. També presentarà una segona demanda pel sacrifici del seu gos Excalibur, segons ha declarat el seu advocat, també de 150.000 euros. La suma reclamada de tots dos procediments suma 300.000 euros, que seran donats a ONGs i associacions en defensa dels animals.
I als Estats Units, el doctor Craig Spencer, últim cas d'Ebola al país americà, ha abandonat aquesta setmana l'hospital de Nova York, on estava ingressat. Ha dit que ja està curat, que no és contagiós el seu cas i que, sisplau, el món ha de centrar la seva atenció en l'Àfrica. Ell és el viu exemple que la detecció precoç i l'aïllament, com va passar amb l'espanyola Teresa Romero, són fonamentals per al guariment. El doctor Spencer treballa per a Metges Sense Fronteres, juntament amb més de 3.300 voluntaris que lluiten contra el brot a l'Àfrica. Com a bona notícia, ja sabem que aquesta ONG, Metges Sense Fronteres, començarà al desembre amb les proves de 3 tractaments experimentals contra l'Ebola en els seus centres mèdics de Libèria i Sierra Leone.
I passem a l'àmbit de la neurociència. Científics suïssos han aconseguit activar i desactivar gens a partir d'ones cerebrals. És a dir, per primera vegada la humanitat pot controlar els gens a través de la ment i el pensament. No és ciència-ficció. Està passant al laboratori d'aquest equip de la Universitat de Basilea, a Suïssa. L'experiment pioner s'està fent amb ratolins i encara està en fases molt inicials, però és prometedor. El seu objectiu és combatre malalties com el dolor crònic i les crisis epilèptiques. Moltes gràcies, Ignasi i Miranda, per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu. Fins ara.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. Espai sobre tractament cognitiu personalitzat, patrocinat pel Centre Denken.
Desorientació espacial i temporal, problemes per parlar correctament i canvis en l'estat d'ànim. Són algunes de les senyals d'alerta. L'Alzheimer és el tipus de demència més freqüent a Espanya. Afecta a més de 800.000 persones, la majoria majors de 65 anys. Però un 40% d'ells encara es troben sense diagnosticar. Experts i associacions denuncien la necessitat d'invertir en el diagnòstic precoç de la demència, és a dir, en introduir una prova de detecció de la demència a tota la gent gran. Les demències s'han convertit en un dels majors problemes de salut pública als que s'enfrenta la nostra societat i un repte a nivell mundial. Els experts asseguren que moltes persones pateixen demència sense saber-ho. L'accés a un diagnòstic precoç, junt amb la participació i ajuda de familiars i amics, ajuda a que les persones afectades puguin planificar de manera adequada el seu futur i prendre decisions sobre els canvis que duran a terme la seva vida. Tenim avui amb nosaltres, per parlar d'aquest tema, la psicòloga clínica Teresa de Cendra, del Centre Denken de Barcelona. Ella té una àmplia experiència en el tractament de les demències. Bona tarda, Teresa.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, Teresa, en general, quan sentim parlar de demència, a quines patologies ens referim?
A veure, la demència no es refereix a cap malaltia en concret. La demència és una disminució de les capacitats intel·lectuals. En diem que és un conjunt de símptomes, de signes, un síndrome que es diu, que porten l'empobriment normalment progressiu de les capacitats mentals, com has comentat abans, de la memòria, el llenguatge, la capacitat de reconèixer. I que, a més, pot alterar altres capacitats, bueno, realment altera, com són canvis psicològics, i va perdent la persona la seva independència, necessitarà una ajuda en el futur, deixarà de ser autònom i tindrà una alteració en tot el seu entorn familiar, social i laboral.
La més coneguda i la més freqüent també és l'Alzheimer.
Sí, l'Alzheimer és la malaltia d'Alzheimer és la demència més freqüent. Ocupa un 60% de les demències. Com hem dit, és una malaltia neurodegenerativa, és progressiva, greu i irreversible, per ara incurable, però això no implica que no es pugui tractar, que no pugui ser tractable, i sigui possible modificar la seva evolució i millorar la qualitat de vida de la persona que la pateix.
Mm-hmm. Primer de tot, el més important suposo que és un diagnòstic precoç.
Evidentment.
En el moment hi ha símptomes, doncs anar a un especialista.
Exactament. A veure, els primers senyals que es percebeixen com anormals del que era habitual en el moment d'aquella persona és quan ja s'ha de fer les avaluacions per poder prendre les conseqüències de poder actuar. A veure, les més freqüents amb la malaltia d'Alzheimer, per exemple, és la memòria. Però hi ha els altres tipus de demència, com pot ser la demència dels cossos de Lewy, que hi ha alteracions visoespacials, hi ha al·lucinacions i problemes de moviments, les que són frontotemporals, que són problemes de conducta, i qualsevol altre tipus que es vegi que hi ha una alteració, com pot ser amb l'humor, amb
canvis d'humor,
sí. Canvis d'actuacions de la vida normal, doncs s'ha de recórrer als professionals i fer el diagnòstic com més precoç millor.
Molt bé, i un cop s'ha fet el diagnòstic, el xoc, per exemple, d'un diagnòstic d'Alzheimer, perquè hem comentat que és la patologia més freqüent amb demència, un cop la família sap el diagnòstic i el malalt sap el diagnòstic, quin procediment ha de seguir una família que es troba en aquesta situació? Quins passos recomaneu seguir?
A veure, quan ja està diagnosticat d'Alzheimer, vol dir que ja ha passat per un professional, com serà el neuròleg i el neuropsicòleg. Llavors, en referent a les teràpies no farmacològiques, depèn de si ens trobem davant d'una demència lleu o d'una demència més avançada. Per iniciar, si és una demència lleu, és començar el més aviat millor una estimulació cognitiva de forma personalitzada, amb l'assessorament de professionals, ja que, degut a la plasticitat cerebral, és a dir, la capacitat que té el cervell per reorganitzar la seva xarxa neuronal, pot mantenir el major temps possible les seves capacitats mentals i la seva autonomia.
I en què consisteix aquesta estimulació cognitiva? Perquè ens fem una idea.
L'estimulació cognitiva consisteix en que un cop es coneix, per una banda, el grau de demència o el grau de deterior, també es coneixen quines són les funcions que estan més preservades i les que estan més perjudicades. I llavors es tracta d'estimular aquelles funcions que estan més preservades perquè la xarxa continuï funcionant.
Es treballa en les àrees que estan més afectades.
Preservades.
Molt bé. I com valoreu els resultats d'aquests tractaments? Com es mesuren? Clar, la millora potser no hi és perquè, com hem comentat, són malalties neurodegeneratives.
Exacte.
Però com es valora els resultats d'aquests tractaments?
Abans que res, per poder parlar d'una evolució, hem de saber on som en el procés del deteriorament cognitiu. És evident que si estem en els inicis de la malaltia, podem apuntar com retrasar la destrucció neuronal, treballant amb les funcions preservades. Si, en canvi, ja ens trobem davant d'una persona amb un deteriorament cognitiu molt avançat i que les funcions ja estan molt deteriorades, la persona es relaciona únicament amb la realitat a través dels sentits. Per tant, nosaltres, amb les nostres sessions d'estimulació multisensorial, el resultat és la disminució dels disturbis de comportament, com poden ser l'ansietat, l'apatia i la relaxació de la persona i la millor qualitat.
A més d'aquests tractaments, el centre d'Enquen ofereix ajuda i s'aconsella als familiars dels malalts. Suposo que no sé, ajuda psicològica, consells també per relacionar-se amb ells.
Mira, el tenir cura de les persones dependents per deteriorament cognitiu en moltes ocasions és una tasca que provoca al cuidador, la família que sigui, un desgast físic i emocional molt gran. Nosaltres oferim, per una banda, la nostra sala de l'Estrès Room per la relaxació dels cuidadors i també tallers per cuidadors que proporcionen orientació, recolzament psicològic i, a més, poden aprendre tècniques de gestió de l'estrès i millorar la comunicació i la relació amb aquesta persona dependent que tenen a casa.
Perquè suposo que poden acabar malalts els cuidadors a vegades
bueno,
de tant d'esforç.
És molt estressant perquè, clar, quan la persona té un deteriorament molt gran, costa molt la comunicació amb ells. I això és com un dol molt llarg, no?, que la persona es va allunyant.
Entenc. Bé, a més de les demències, tracteu, ja vam comentar la setmana passada que tracteu altres tipus de problemes de cognitius.
Sí.
I bueno, al centre d'Enquen disposeu d'una unitat infantojuvenil.
Sí.
Quins casos de deteriorament cognitiu amb nens us trobeu més freqüentment?
La unitat de l'infantojuvenil tracta principalment el que són els trastorns del neurodesenvolupament. ¿Vale? Amb això ens referim pues, a trastorns de l'atenció, el que és el TDA,
amb
o sense hiperactivitat, discapacitat intel·lectual, com síndrome de Down, per exemple, el trastorn de l'espectre autista, i també amb persones o amb joves nens que hagin pogut patir algun dany cerebral.
La veritat és que cada vegada hi ha més casos. Del TDA se'n parla moltíssim,
sí.
Hi ha molts casos, i allà, s'ha caigut un tap del bolígraf. I també hi ha més casos cada vegada d'autisme. Coneixem més casos de nens autistes.
Sí, sí.
Les causes en són molt diverses, encara estan difoses, però bueno, és important, conèixer.
Cada cas també s'ha de tractar de manera personal en funció de lo que es troba cada persona.
Teresa Cendra, psicòloga clínica responsable de les teràpies del Centre d'Enquen. Ens agradaria també tenir-la la setmana que ve amb nosaltres per parlar més a fons d'aquests nens i joves que tenen problemes d'aprenentatge, sobretot de també comentar el tema de l'autisme. Comptem amb vostè la setmana vinent?
Molt de gust, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Badamecum a parlar-nos de demència i dels tractaments que ofereix el Centre d'Enquen de Barcelona. Bona tarda, Teresa, i fins la propera setmana.
Bona tarda, moltes gràcies.
Centre d'Enquen ha patrocinat l'espai sobre tractament cognitiu personalitzat. Ens trobaràs al carrer Balmes 256 de Barcelona, a centrodenquen.com i al 93 547 7180. Centre d'Enquen.
A Ràdio Estel, Vademecum.
El Vademécum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademécum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana les noves apostes editorials relacionades amb el món de la salut. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
El llibre del que ens parlaràs avui té molt a veure amb la temàtica del programa, l'Alzheimer. La veritat és que estem tota la mitja horeta parlant de demència. Però l'enfoc aquesta vegada va dirigit als familiars més propers. El llibre tracta de com cuidar els malalts quan no són professionals. Diario de un cuidador, de Pablo Abarredo, recull el testimoni d'un home que amb només 33 anys ho va deixar tot per cuidar a la seva mare, malalta d'Alzheimer i vídua. Una història dura i molt humana. Avui podrem parlar amb l'autor, però abans, Míriam, explica'ns una mica més la història que hi ha al darrere d'aquest llibre.
Doncs un temps després de la mort del seu pare, la mare d'en Pablo va ser diagnosticada d'Alzheimer. Era un cas bastant greu, en part doncs, accentuat pel dol del seu marit, i en Pablo va sentir que en aquell moment tenia dues opcions. Seguir amb la vida que portava o bé dedicar-se a cuidar de la seva mare. Fins llavors, el Pablo havia tingut una carrera realment brillant en el sector audiovisual. Va treballar 10 anys als Estats Units i el 2003 va fundar a Barcelona la seva pròpia agència de comunicació. Però en aquell moment ell va sentir el deure de cuidar de la seva mare i ho va deixar tot per fer-ho.
Imagino que no va ser gens fàcil per ell, però com es converteix algú que no té cap formació prèvia en cuidador al 100%?
Una de les coses que diu l'autor és que ningú mai està preparat per cuidar un familiar amb Alzheimer, de la mateixa manera que ningú tampoc està preparat per afrontar la mort d'una persona estimada. El Pablo reconeix que es va veure en una situació realment molt complicada perquè no va trobar en un principi informació suficient sobre què li passava a ell i què li passaria a la seva mare durant els mesos següents. Sí que hi havia informació sobre la malaltia a nivell mèdic, però ningú sabia explicar-li com fer-se càrrec de la seva mare, sobretot a nivell emocional, i com actuar per conservar el seu propi equilibri com a ésser humà, perquè ser cuidador no vol dir deixar de ser persona o haver de renunciar a un mateix o a la pròpia felicitat. En el moment de la seva decisió va haver de fer front a preguntes com què em trobaré, com em sentiré quan la meva mare no em reconegui, com he d'actuar quan empitjori, etcètera, etcètera.
Hi ha moltíssimes preguntes que imagino va anar-se responent ell mateix amb el temps i amb l'experiència.
Sí, així és, Eva. A poc a poc el Pablo va anar aprenent a cuidar i a acompanyar la seva mare des del moment del diagnòstic fins que, malauradament, doncs, va morir. I aquesta experiència la va recollir en un blog que ben aviat es va convertir en un referent pels cuidadors no professionals. Aquest blog recull molta informació que no trobem potser en manuals mèdics sobre l'Alzheimer, però que és molt valuosa perquè es trobi en aquesta situació. A dia d'avui el blog té milers de seguidors arreu del món i gairebé 300.000 seguidors a Facebook. I d'aquest blog i de la seva experiència n'és el llibre Diari d'un cuidador, que és ple de bons consells per persones que malauradament doncs, han decidit acompanyar un malalt d'Alzheimer.
Un llibre molt pràctic per persones que es trobin en aquesta situació. Quina mena de consells trobem en el llibre?
És un llibre molt extens, de gairebé 350 pàgines, i trobem una part més personal en el que l'autor ens parla de les emocions viscudes i una segona part més pràctica amb informació essencial per a un cuidador no professional. Ens parla de les diferents etapes de la malaltia, dels tractaments existents, de com fer front a la pèrdua de la memòria, de la possibilitat de portar un malalt al centre de dia, de com prevenir l'agitació del malalt, de quines mesures de seguretat hem d'aplicar a casa, de com fer front a la higiene, etcètera, etcètera. En definitiva, és una guia molt completa, però el més positiu és que en cap cas l'autor pretén alliçonar-nos i reconeix que cada malalt i que cada cas és diferent. Ens parla de la seva experiència i ens dona alternatives perquè cada cuidador triï el seu propi camí.
Un camí que serà dur segur. I suposo que els nostres oients es pregunten si els cuidadors que s'entreguen al 100% al malalt per cuidar-los poden arribar a ser feliços i com viuen la seva vida, com poden compaginar-ho amb la seva vida personal.
Doncs com en totes les situacions de la vida, poden haver-hi bons moments. El llibre ens ensenya que hi ha vida durant l'Alzheimer, tant pel cuidador com pel malalt, i que poden haver-hi bons moments i alegries si estem predisposats a acceptar-los. Una de les coses que el Pablo afirma que ha après d'aquesta experiència és que la foscor pot acabar generant llum. I aquest llibre llibre és realment molt lluminós, perquè és una lliçó d'humilitat, de compassió, de generositat i, sobretot, d'amor. Perquè el llibre, sobretot, és una entrega d'amor del Pablo cap a la seva mare.
Sense cap dubte, Míriam. Diari d'un cuidador és sobretot una entrega d'amor cap als malalts que estimem i, en realitat, estimar és sempre el que més ens omple. Ens acompanya l'autor del llibre, Pablo A. Barredo, que, a més, ara està al capdavant de la Fundació Diari d'un cuidador, que, com el llibre, té com a objectiu ajudar els cuidadors no professionals. És a dir, gent que es troba amb un familiar malalt i vol ajudar-lo. Bona tarda, Pablo.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, Pablo. Gràcies per acompanyar-nos avui al Vademecum. Has estat cuidador de la teva mare, malalta d'Alzheimer, durant molt de temps, i ara podríem dir que ets cuidador de cuidadors no professionals. Què li diries a una persona que tot just ara ha pres la decisió o s'ha vist obligada a convertir-se en cuidador no professional?
Doncs els diria que s'ho prenguin amb molta calma, perquè és un camí molt llarg i molt dur, que cerquin persones que estiguin disposades a ajudar-los, al seu entorn, amb la família, després acudint a les associacions de familiars on et pots trobar molt acollit i t'ajudaran molt, i després a nivell social doncs, començar mirant tot el que és el tema de les poques ajudes que tenim avui en dia amb la llei de dependència, per exemple.
Una de les coses que parles molt en el llibre és que el cuidador també s'ha de cuidar, però com es fa això? Què ha de tenir en compte el cuidador per no perdre's a si mateix?
És molt complicat, jo crec que és la pregunta que ens fem tots, no? Que ens fem tots. Com es pot cuidar el cuidador? Si el cuidador no té una xarxa al seu voltant que l'ajudi, li serà molt difícil de poder-se cuidar quan es troba al càrrec d'una persona malalta, ja sigui a casa o ja sigui tenint aquesta persona a residència, perquè també ho té que combinar amb el treball. Per la qual cosa, jo diria que el primer és l'entorn més proper, és la família i els amics i els veïns, persones que puguin ajudar i oxigenar una mica el cuidador en alguns moments, que és el que necessitarien, no?
El recolzament. Uh-huh.
Exacte.
I una pregunta que imagino que t'hauran fet moltes vegades. Tu vas decidir cuidar la teva mare, però és millor cuidar a casa o és millor portar el malalt a un centre? Què aconsellaries?
No sóc un professional, és una mica difícil contestar això. Jo diria que si es pot tenir el malalt a casa i se li pot estimular correctament i un pot està molt a sobre del malalt, doncs jo recomanaria que estiguessin a casa fins al punt en què no puguin, els cuidadors no puguin mantenir la situació i acudir a un centre. Ara, els centres de dia, m'he trobat amb centres de dia que fan una feina fabulosa amb els malalts, I també jo crec que ho aconsego. Per mi és un consell que dono, no? És una cosa que és molt personal, depèn de cada família, però els centres de dia i les associacions de familiars que ofereixen també centre de dia doncs poden ser de gran ajut si no et veus preparat per estar a sobre del malalt i ajudar-li a... en tot aquest procés, no?
Clar, imagino també, doncs, per conciliar a vegades amb la vida laboral. I una pregunta més. És difícil, imagino que sí, veure patir a una persona que estimes i veure com va empitjorant dia a dia. Com es porta això? Com t'afrontes això?
Doncs, a veure, jo sempre dic que has d'extreure la part positiva de totes les experiències negatives de la vida, però sí que és veritat que és una experiència molt dura el veure que tens una persona que estimes, que s'està anant poc a poc i que no és una malaltia amb la qual no pots fer res, no? Només pots estar al seu costat i els pots millorar la seva qualitat de vida, però saps com acabaran al final, no? I això és el pitjor i que aquesta persona doncs no sàpiga quan arriba un cert moment no sàpiga qui ets tu, no? Això és molt dolorós.
I l'última pregunta, Pablo, molt breument. Què ha de fer un cuidador que potser ha estat anys cuidant del malalt una vegada aquesta persona malauradament mor? És difícil tornar a viure la vida pròpia?
És bastant difícil, sobretot per aquells que han estat molts anys fent-ho, i és una de les coses que vull fer amb la Fundació, no només estar a sobre dels cuidadors, sinó també acompanyar els excuidadors i ajudar-los a poder reconstruir una nova vida i tornar a ficar-se dintre del sistema, dintre de la roda laboral, no? Perquè és important, perquè si no hi ha molts excuidadors que no poden tornar a tenir una vida social normal i acaben enfonsats, no? I se'ls té que ajudar, també.
Pablo Abarredo, autor de Diario de un cuidador, moltes gràcies per acompanyar-nos en un programa tan especial avui al Vademécum sobre demència. Et seguirem a la teva pàgina web, diariodeuncuidador.com. Bona tarda.
Moltes gràcies, s'agraeix.
I moltes gràcies, Míriam Malagrida, per explicar-nos l'essència d'aquesta obra literària. Ens veiem la setmana vinent amb més llibres que ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida.
Moltes gràcies, Eva. Bona tarda.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta. Mario Ramírez, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda i fins la setmana vinent. Salut.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hem escoltat ara, després del programa Vademécum, Free Jacks, tornant a la música a Fórmula Estel. Ara ja, per donar pas, quan estem a punt d'arribar a 6:45, a la connexió amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des d'allà compartirem amb tots vosaltres la pregària de vespres. Després, el mirador de l'actualitat, la tertúlia a Fórmula Estel.
Ràdio Estel.